els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas. La veu de Càritas.
És l'hora de la veu de Càritas. A Ràdio Estel, com sempre, els dilluns. Avui, aquest dilluns, l'endemà de Sant Jordi. És la veu de la necessitat, del servei als qui més pateixen. Comencem, com sempre, amb el nostre habitual resum de notícies. Càritas Diocesana de Girona ha presentat aquest matí l'informe Amb prou feines, que analitza la incidència de l'atur i la precarietat laboral en les persones ateses per l'entitat catòlica. Es tracta de la quarta publicació de la col·lecció Informes d'impacte realitzada per l'Observatori de la Pobresa i l'Exclusió Social de la mateixa Càritas gironina. En aquesta quarta entrega, l'entitat alerta que l'atur i la precarietat laboral són problemes socials que afecten de manera punyent les persones acompanyades per l'entitat. L'atur té un impacte devastador en la salut física, emocional i mental de les persones que el pateixen, així com en la seva autoestima i autoconfiança. La manca d'oportunitats laborals dignes i estables moltes vegades condueixen a situacions de pobresa i exclusió social que genera dificultats per afrontar les necessitats bàsiques. I així ho mostren les dades recollides per Càritas Girona, segons les quals 3 de cada 4 llars enquestades no poden fer front a les despeses del lloguer o la hipoteca i 2 de cada 3 famílies no es poden permetre la compra d'aliments i productes d'higiene. També es destaca que 1 de cada 5 llars no poden fer front a les despeses mèdiques que suposen tractaments farmacològics ni tampoc a les despeses de material escolar dels seus fills i filles. A més, s'observa que les situacions d'atur i ocupació precària generen un estrès emocional important i dificultats per mantenir unes condicions dignes de vida. Canviem de tema. La xarxa confederal de Càritas va rebre el 2022 més de 24.400.000 euros de l'assignació tributària. Aquests fons van ser destinats a diferents programes relacionats amb l'acompanyament de persones i famílies en situació de vulnerabilitat. Entre ells destaquen projectes d'acollida i assistència, família, infància i joventut, persones grans, persones en situació de sense llar i també amb problemes d'habitatge. Des del 2017, els fons assignats pels contribuents a través de la casella d'activitats d'interès socials, coneguda com la IX Solidària, es distribueixen a les organitzacions del tercer sector mitjançant una convocatòria pública de subvencions en un sistema de doble tram i que les ONGs destinen íntegrament a projectes concrets i no pas a les seves estructures. Les comunitats autònomes s'encarreguen d'assignar el 80% d'aquests recursos, mentre que l'Estat li correspon al repartiment del 20% restant. Durant la presentació de la campanya de la IX Solidària, la plataforma d'ONGs d'Acció Social va recordar la setmana passada que si tots els contribuents marquessin la casella d'altres fins socials, les entitats del tercer sector podrien haver rebut aquest any prop de 704 milions d'euros en lloc dels 425 milions que van obtenir d'aquesta assignació tributària. D'altra banda, Càritas Diocesana de Barcelona va tornar a sortir ahir al carrer amb motiu de la Diada de Sant Jordi. Després d'uns anys marcats per les restriccions del Covid-19, l'entitat catòlica va recuperar la seva tradicional parada situada al davant de la seu de Càritas Diocesana, a la plaça Nova número 1, al costat del Palau Episcopal. Des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, Càritas va vendre roses solidàries, també treballs manuals per a persones ateses i va oferir activitat per a tots els públics. A la parada s'hi van poder trobar punts de llibres, llàmines per emmarcar, roses de solapa, dracs, princeses i guarniments de tota mena. En l'elaboració hi van participar persones de projectes com el taller Sant Isidre, infants del centre obert Glampareta, joves migrants, famílies de l'espai polivalent de Santa Coloma o persones que han estat en situació de sense llar. Càritas ha destacat la importància de destinar recursos a totes les accions que trenquin amb la pobresa intergeneracional. L'entrega social per entitats que promou la Fundació Formació i Treball a Tarragona amb la col·laboració del Departament de Drets Socials de la Generalitat ha atès 388 famílies durant el 2022. L'objectiu dels programes d'entrega social per entitats és cobrir les necessitats bàsiques de roba i aliments de famílies que es troben en situació o en risc d'exclusió social o de pobresa als diferents territoris de Catalunya. Amb el desenvolupament d'aquest programa s'impulsa el treball en xarxa amb altres entitats en guany 17 arreu del territori per dotar les persones beneficiàries d'una eina més per satisfer les necessitats bàsiques no cobertes. Encara més notícies, la taula d'entitats del tercer sector social de Catalunya i el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat, COCARMI, mostren el seu malestar perquè les organitzacions del tercer sector social no participaran en el primer Congrés Català del Treball que organitza el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat i que es farà aquesta setmana a Barcelona. La taula i COCARMI no entenen, diuen, la decisió del Departament de no comptar amb aquest tercer sector social quan són entitats, associacions, fundacions, cooperatives d'iniciativa social, centres especials de treball, empreses d'inserció i entitats singulars que presten serveis i ofereixen suports, orientació, formació i acompanyament en la inserció social i laboral de col·lectius en situació de risc d'exclusió a tot Catalunya. Aquest acompanyament i suport és tant per a la inserció laboral en les empreses ordinàries com en el mercat de treball protegit. I coincidint amb la proximitat de les eleccions municipals del 28 de maig, les entitats que conformen els Dilluns dels Drets Humans, conjuntament amb Beques i la FEDE.cat, han convocat un debat electoral amb els representants dels partits polítics per parlar de les demandes del sector social de la ciutat. S'està fent ara mateix. Comença a 6:45 al Canòdrom de la Meridiana, al carrer Concepció Arenal 165 de Barcelona, i tracta sobre els programes i polítiques públiques que els partits plantegen per construir una ciutat més justa i que garanteixi els drets de totes les persones. Moderen el debat els periodistes Abigail Armengol, de BTV, i Toni Castro, de La Xarxa, i assisteixen els representants de diferents partits, concretament Esther Capella, d'Esquerra Republicana, Marc Serra, de Barcelona en Comú, Joan Ramon Riera, del Partit dels Socialistes de Catalunya Units, Neus Munté, de Tries per Barcelona, Junts, Nico Ortiz, de Ciutadans, Marilén Barceló, de Valents, Juan Milian, del Partit Popular, i Baixa Chang, de la candidatura d'Unitat Popular, la CUP. El debat es pot seguir per l'estreaming a través del web de Cristianisme i Justícia. Passen 2:30 a 6:45, de seguida, el testimoni. Viatgem cap a Càritas Diocesana de Solsona. Coneixer una mica més el que és la Fundació Volem Feina i l'empresa d'inserció Volem Feina Serveis Ambientals, la gerent de la qual és Núria Giné Esparvé, que avui ens acompanya en representació de Càritas Diocesana de Solsona. Ja podeu intuir, amics oients, que aquesta entitat ajuda a trobar feina i ajuda també les persones a inserir-se laboralment en general, no només trobar una feina, sinó trobar una orientació laboral. La saludem ja, Núria Giné. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per haver-nos atès. Bé, com es va constituir Volem Feina i quina és, a grans trets, la seva història?
Doncs el Volem Feina és una iniciativa de Càritas Arxipestal de Solsona que, com molt bé has dit, pretén atenció a persones amb dificultats d'integració social mitjançant l'oferta de treball. Va néixer el 1984 oferint la recollida de reciclatge, sobretot paper, i va començar només amb 3 persones oferint aquest servei. El 86 ja es va començar a agafar personal fix, que només hi havia un monitor, i després de l'any 1990, com que ja està, bueno, va sortir a la llei de l'objecció de consciència, i es va sol·licitar 2 persones, i després ja vam poder crear tot el tema de les botigues, de la selecció de roba. Al veure que creixia molt, el 1999, l'Ajuntament de Solsona va signar un conveni de gestió de la deixalleria municipal, i bueno, ens vam constituir com a fundació l'any 2000. arrel de, sobretot gràcies a poder gestionar la deixalleria, vam mantenir les botigues i continuàvem amb el tema de la recollida de residus. I després, el 2020, quan va sortir totes les ajudes per la presa d'inserció, continuem fent tasques com a fundació i tasques com a empresa d'inserció de serveis mediambientals.
Déu-n'hi-do, des del 1984, l'any vinent, 40è aniversari. Són molts anys ja de treball.
Sí.
Quins serveis oferiu des de la Fundació Volem Feina?
Els serveis que oferim més socials, és de l'atenció de transeünts, que primer es va focalitzar molt en transeünts de pas, atenció de 2-3 dies. Ara, per desgràcia, ens estem trobant cada cop més que estan poblacions petites i hi ha emergències socials d'habitatge. Per tant, aquest alberg, també previ valoració de serveis socials, també està servit per al col·lectiu de la comarca. Després, quan hi ha una emergència social, també oferim productes de roba, estris de cuina, electrodomèstics, mobles i també tota la part laboral, no? D'orientació, d'inserció, oferim feina. Després, una part molt important que fem junt també amb Càritas, que Càritas té una advocada, és el servei d'orientació a la ciutadania, no? Tramitem tot el tema soci perquè les persones puguin intentar aconseguir una regularització de la seva situació. Tot el tema d'orientació laboral, la borsa, el seguiment, l'inserció, el treball, el seguiment de les persones que tenim amb l'empresa. I com a serveis ambientals, hi ha la recollida i gestió de residus domèstics, de residus industrials. Hem aconseguit una licitació amb reserva de mercat pel porta a porta d'un municipi, d'una urbanització del Pi de Sant Just. Continuem amb la gestió de la deixalleria de l'Ajuntament de Solsona, la recollida i venda i el que és de tot el tema és de segona mà, transport i mudances, buidatge de pisos, de trasters, és a dir, el nostre objectiu és fer el màxim de feina possible per poder oferir feina al màxim de persones que ho necessitin, no? Com més feina tenim, més persones podem oferir aquest servei.
I tot això en l'àmbit de la ciutat de Solsona
i comarca.
I comarca, de la comarca del Solsonès també. Bé, i avui que parlem amb Núria Giné, gerent de la Fundació Volem Feina i l'empresa d'inserció Volem Feina Serveis Ambientals, hi ha una realitat que també us pertoca molt, que és el transport adaptat de centre de dia. Què representa aquest servei?
El Consell Comarcal va treure licitació també amb reserva de mercat, un servei que ja portava duent a terme, i representa que les persones de la... aquí a la comarca del Solsonès no tenim ni tren, ni transport públic, ni cap mitjà, no?, perquè la gent es pugui desplaçar, és a dir, s'ha de fer servir el vehicle privat. Per tant, ens trobem moltes persones amb mobilitat reduïda que tenien moltes dificultats per poder anar a un servei de centre de dia, ja que no disposàvem de cap transport en condicions, i es va treure aquesta licitació des del Consell Comarcal i oferim un transport adaptat per carrera de rodes i ho realitzen persones del Volem Feina. Agafa l'usuari a el que és del seu domicili, el transporten el recurs i automàticament fem a l'inversa, l'agafem del recurs i el portem al seu domicili. D'aquesta manera aconseguim que, ja que no disposem d'infraestructures, oferim aquest servei perquè puguin utilitzar el recurs i la gent pugui continuar vivint al seu domicili, no? Si no, molta gent s'havia d'institucionalitzar sense ser la seva voluntat.
I, finalment, quins objectius té aquest transport adaptat?
L'objectiu principal és possibilitar l'accés a les persones amb discapacitat, dependència o dificultats de mobilitat als serveis socials especialitzats d'atenció diurna i així com garantir oferir la seva integritat amb l'entorn, no? El que volem és oferir un servei més abans de que les persones vagin a la institució tinguin la possibilitat de continuar vinculades al seu domicili, però mentre el cuidador treballa o pugui tindre temps lliure, tingui un servei per poder estar, no? I puguin anar-hi, ja que no disposem d'uns mitjans de transport públic adaptats.
També un problema de fons, un tema també per millorar, no?, a la comarca del Solsonès.
Sí. És un tema important.
Que això sempre passa des de fa anys a Catalunya, amb el necessari equilibri territorial en recursos de transport, també.
Sí. Moltíssim... Bueno, mira, som poca població.
Sí, també és veritat, és clar. Moltes gràcies, Núria Giné Esparvé, gerent de la Fundació Volem Feina i de l'empresa d'inserció Volem Feina Serveis Ambientals. Enhorabona per la feina que fan. Colze a colze amb Càritas Arxiprestal de Solsona. Una abraçada i fins una altra.
Moltes gràcies. Adéu, a reveure.
I ara l'agenda. Com sempre, en aquest espai, aquesta secció dels dilluns, amb la col·laboració de Càritas Catalunya, us proposem algunes activitats dels propers, de cara als propers dies. Aquest dimecres, des de 2:15 del matí fins a 1:00 del migdia, a la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, al carrer Santaló 37 de Barcelona, al barri de Sant Gervasi, Càritas Barcelona i la Universitat Ramon Llull organitzen la jornada Reptes formatius de la inserció laboral en entorns de risc. Després d'una presentació de la realitat social, a partir de l'informe FOESA, la jornada aplegarà diversos experts que compartiran els reptes i les bones pràctiques de la formació en l'àmbit de la inserció laboral en contextos diversos a partir de l'experiència de la mateixa Càritas Barcelona, així com de la Fundació Pere Tarrés i de la Universitat Ramon Llull, tot assenyalant els reptes i la importància de l'acompanyament sociolaboral de persones provinents de col·lectius en risc d'exclusió social. La jornada vol posar en evidència la importància d'aquesta tasca social i també formativa, sovint discreta i no prou coneguda. Aquest dijous, dia 27, i els següents, 4 i 11 de maig, des de 2:15 del matí fins a 2:15 del migdia, també al Seminari Conciliar de Barcelona, Càritas Diocesana organitza un curs bàsic de voluntariat a càrrec del professorat de l'Escola de Formació del Voluntariat de la mateixa Càritas Barcelona. Igualment, aquest dijous, des de les 10 del matí fins a les 12 del migdia, al Centre Cultural La Mercè de Girona tindrà lloc la presentació amb una taula rodona titulada Amb prou feines per aprofundir i debatre sobre les conclusions del quart informe d'impacte de l'Observatori Diocesà de la Pobresa i l'Exclusió Social de Càritas Diocesana de Girona. Un informe que s'ha presentat precisament aquest matí. Moderarà l'acte de dijous la periodista Mariona Ferrer i intervindran Marina Arnau, codirectora general de la Fundació Formació i Treball, David Martí, president de l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona i vicepresident de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona, i Carles Bertran, director del Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers de Comissions Obreres de Catalunya. I Càritas Diocesana de Lleida prepara i ha organitzat ja per a divendres de la setmana vinent, 5 de maig, a les 7 de la tarda, a la plaça de Sant Josep número 2, a Lleida, una desfilada de robes del món amb models de procedència internacional i amb la col·laboració especial de Winnie Kerabo i Digna Gross. I fins aquí la veu de Càritas.
La veu de Càritas.
Un podcast de Ràdio Estel.